Bé, doncs en general s'està circulant prou bé. Destaca l'autopista del Garraf encara prou plena de Viladecans fins a Sant Boi, o la via paral·lela també, la C31, en el mateix tram de Viladecans fins al Prat, a la P7 ara cua Mollet Santa Perpètua sentit sud, B23 Esplugues Diagonal, l'entrada pel Nus de la Trinitat, i les rondes de Barcelona encara amb cua compacta sentit Llobregat.
De seguida entrem en Tertuli al matí de Catalunya Ràdio amb Nacho Corredor, David Madí, Ferran Espada i Pau Llong. Però abans tenim una última hora. Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Torna la recepció oficial institucional del Barça pel campionat de Lliga. Illa rebrà l'equip campió dimarts en una trobada privada. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs així és, hi haurà rebuda institucional per part del president de la Generalitat, Salvador Illa. Rebrà el Futbol Club Barcelona dimarts al matí per celebrar el campionat de Lliga del Futbol Club Barcelona, segons han confirmat fonts del Barça al matí de Catalunya Ràdio. De fet, el president de la Generalitat ja va felicitar públicament el Futbol Club Barcelona, va dir que era una bona notícia que un club català guanyés el campionat de Lliga, i va veure també en directe l'Espanyol Futbol Club Barcelona. Fa dos anys no hi va haver-hi aquesta rebuda institucional a l'equip masculí amb la Lliga de Xavi. Sí que es va fer amb el títol de Champions a l'equip femení, però no va haver-hi rebuda pel que fa a l'equip masculí a la Lliga. Aquest any sí, rebuda institucional en un acte privat dimarts al matí.
Doncs aquesta és la notícia que avancem a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, que ens deixa altres titulars. Francesc Soler i Sílvia Solanes.
També ho acabem de saber, el Ministeri de Consum obliga Airbnb a retirar més de 65.000 anuncis il·legals de pisos turístics. Els allotjaments afectats són de Catalunya, les Balears, el País Valencià, Euskadi, la Comunitat de Madrid i Andalusia.
Joe Biden té un càncer de pròstata agressiu, segons ha anunciat la seva oficina. L'expresident nord-americà de 82 anys també té metàstasi ossi. Els doctors creuen que pot respondre bé al tractament amb hormones.
A Portugal, els conservadors guanyen les eleccions amb Luis Montenegro, que s'ha imposat davant dels socialistes, que s'han endut una derrota històrica. Romania, l'europeista Nico Jordán s'ha acabat imposant a la segona volta.
Xavier Trias i Oriol Junqueras declaren avui a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya al Congrés. Trias, de qui es va relacionar amb un suposat compte corrent a Suïssa, està llestint una altra querella.
Municipis petits es veuen obligats a renunciar a milers d'euros de subvencions, sobretot europees, per la paperassa. Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
Aquí realment tenim un problema molt gran. O sigui, des d'ajuntaments amb capacitat tècnica i econòmica que és molt limitada, hem de fer front a les mateixes exigències administratives que tenen grans ciutats.
A partir d'avui es pot demanar al bo lloguer jove una ajuda de 250 euros mensuals durant dos anys per al lloguer d'un habitatge destinat a joves de fins a 35 anys.
Televisió Espanyola reclamarà una auditoria del televot espanyol durant la final d'Eurovisió després que el jurat professional espanyol no atorgués cap vot a Israel, mentre que el vot popular li va donar el màxim de vots.
I compte enrere per la 44a edició de l'Aplec del Cargol. A Lleida aquest vespre es fa el pregó que engega una setmana plena d'activitats i que plegarà 121 penyes i gairebé 17.000 cullistes.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Si sempre vas dir jo vull ser el meu propi cap i ara que ho ets dels que et fan treballar dissabte i diumenge, és perquè ara tens una empresa. Si vols que els teus diners treballin tant com tu, vine a Bank Inter i emporta't fins a un 3% TAE, 2,95 TIN el primer any, amb un saldo màxim remunerat de 50.000 euros i liquidació mensual. Un compte sense comissions i molts més avantatges només per complir les condicions del Pla Zero. Més informació a bankinterplanempreses.com.
Aquest compte li correspon risco de color verd si anual menor i 6 al més gran. Entitat adherida al Fons de Garantia Dipòsit Espanyol amb garantia de 100.000 euros per entitat i titular.
Si hi ha Don Simón, ens quedem. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor.
Tinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol. Tinto de verano, sense alcohol. Don Simón.
Aviat sortirà una llei prohibint-nos trucar per oferir-te els nostres serveis i descomptes. Mentrestant, et trucarem per oferir-te marxar de l'elèctrica del Monopoli amb un mes d'electricitat gratis si et quedes un any amb nosaltres. O truca tu, per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Tens insomni? Sufocacions? El cap emboirat? Falta de desig? T'has engreixat? La menopausa no és un final, és una nova etapa. A Màxima et fem costat en aquesta fase de la vida amb rigor mèdic, tractament personalitzat i acompanyament en tot moment perquè recuperis el teu benestar i la teva energia. Som al carrer Montaner 292 de Barcelona. Informa't a maximahealth.com o truca al 93 049 15 15. Màxima, sempre al costat de la dona.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Gràcies.
Per què, mama?
Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, ens mous tu.
A Catalunya Ràdio...
Postdates. Resseguir-te amb tinta el nom és com ballar a poc i sense música. De Còrpora, de Clara Fiol Dolç.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, el director de Públic Ferran Espada, l'economista Pau Llong i el politòleg Nacho Corredor.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Estrenem temporada d'estiu, el Pau ja ha vingut amb bermudes, això vol dir que ja es pot venir amb bermudes a la ràdio. I després, no sé si té a veure amb el clima o no, però estem cansats avui, dilluns estem cansats. El David ve cansat, el Ferran diu que prefereix venir els divendres que el dilluns, i falta una miqueta més d'energia.
No, costa
més. Ho aixecarem.
Però si els divendres l'últim cop em vas dir, Ferran, que estaves esgotat de la setmana, no?
O sigui... Bueno. Pel divendres ja et deixes anar.
Ja és igual, sí. Benvinguts. Bé, volem començar parlant a la tertúlia d'Eurovisió perquè Radio Televisió Espanyola reclamarà una auditoria del televot durant la final després que Israel va quedar-se en segona posició gràcies als vots populars. El cas és que Israel només havia aconseguit 60 punts del jurat però va acabar guanyant 297 punts més només de televot després que 13 països, Espanya inclosa, li atorguessin la màxima puntuació popular. Saludem a aquesta hora el periodista i seguidor d'Eurovisió, Carlos San Andrés. Què tal, Carlos? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, doncs, de ressaca eurovisiva i cansat també com vosaltres aquest dilluns.
Clar, per l'Eurovisió. Tu ho segueixes tot, absolutament tot, Carlos.
Clar, i ahir va ser un dia frenètic, no?, amb aquesta auditoria que ha demanat Radio Televisió Espanyola, declaracions amunt i avall, què ha passat, analitzant dades. Ha estat una Eurovisió una mica diferent, una mica trista, perquè al final, si el lema és United by Music, units per la música, ens han separat els vots, crec jo. Es parla més dels vots i de què ha passat a les votacions que no pas del festival en si.
Explica'ns com funciona això del televot. És a dir, com va això?
Doncs el televot es va instaurar a finals dels 90. Concretament, el 98 va començar la gent a poder votar des de casa de forma massiva. El 97 es va fer a prop i el 98 ja de forma massiva. Cada país rep un seguit de punts. És a dir, Espanya té 12 punts per repartir, 12, 10, 9, 8, així com a Eurovisió, i llavors analitza tots els vots que rep. El país que els espanyols que més han votat a un país concret donaran els 12 punts al televot a aquell país. Després el 10, després el 9, el 8, el 7, successivament. I des del 2016, tots aquests punts, per no connectar dos cops en cada país, es fan en bloc. De manera que per aquest motiu, Israel de sobte pot rebre 267 vots. És a dir, que tots els països, el televot de tots els països es suma i es dona la xifra final. Sí. És el que és estrany, no?, que un país on els jurats no estan en el top 5 acabi rebent més vots que no pas el guanyador del festival, que en aquest cas no va rebre 12 punts del lloc.
I una auditoria com la... Com aquesta auditoria que demana la Televisió Espanyola, com podria afectar?
Doncs jo crec que afectarà significativament. Fa ja un temps que es parla de revisar el tema dels vots. Si recordeu, l'any de la Chanel també es parlava que va guanyar Ucraïna, que no era just, que va guanyar pel tema de la guerra. Televisió Espanyola argumenta que el televot està afectat pels conflictes bèl·lics. És a dir, que la gent vota en funció de, no de la cançó, sinó del context polític-econòmic del moment.
Però això sempre ha sigut així, no, Carlos?
Sempre. Eurovisió no és només un programa de televisió, és una manera també d'entendre Europa i d'explicar què està passant a Europa, però d'ara mateix és molt més flagrant, es veu molt més clar, no?, de la manera com es donen els vots, perquè abans es dissimulaven amb els jurats, no? Aquesta manera de donar vots separats de primer jurat i després el televot és del 2016. I des del 2016 es veu claríssimament que els jurats van per una banda i la societat, Europa o la gent que vota, que tampoc és tanta, eh? Tampoc no és representatiu de tota la societat europea, perquè a Espanya es van comptabilitzar 120.000 vots que és la xifra aproximada que rep les votacions d'Eufòria amb una semifinal o una final. Mm. Eufòria és un programa que s'emet a Catalunya, rep 120.000 vots. Espanya Eurovisió, 120.000 vots. Tampoc no és que sigui una xifra estratosfèrica, no? Però arran de la pregunta que em feies, com pot afectar això el festival? Jo crec que tenen un plantejament, s'han de fer un plantejament. L'any que ve crec, o estic gairebé segur, que els vots no es donaran de la mateixa manera o que com a mínim no hi participaran els mateixos països. Espanya és un dels països fundadors, no fundadors, però un dels països que més diners dona la UER, l'organització d'Eurovisió. El Regne Unit també s'està plantejant demanar aquesta auditoria i no serien els únics països. Llavors, crec que sí que s'hauran de replantejar com es donen els vots, com es comptabilitzen, si tornen a un sistema anterior on el televot no era 50%, alguna cosa canviarà seguríssim.
Perquè, és a dir, què poden trigar a fer aquesta auditoria?
Els resultats jo crec que els tindrem ben aviat. En una setmana, 15 dies, tindrem els resultats.
És fàcil de
però
fer
les auditories, sí. Això és fàcil, és ràpid, són dades. Però els canvis triguen més a la UER. De fet, el productor executiu l'any passat ja va rebre moltes crítiques. L'any passat ja es va demanar que Israel no participés i a més va haver-hi aquella polèmica amb Holanda que la van descalificar per un gest agressiu. Bé, va ser com un any una mica també estrany. Van demanar que es destituís aquest productor executiu. Aquest any ha tornat a repetir. Què ha fet la UER? No li ha donat veu durant la gala. L'única cosa, però productor ha continuat.
És una cosa només d'Espanya o hi ha altres països que també estan demanant auditoria?
Hi ha altres països, com apuntava, el Regne Unit està demanant auditoria i sonen alguns altres països que no estan gaire d'acord amb el resultat i la manera de donar vots. Però els forts, aquests Big Five, serien el Regne Unit i Espanya.
Clar, això també porta, com deies, a reflexionar sobre el sentit d'Eurovisió, no? De què s'ha convertit això, no? Al final...
Clar, Eurovisió neix als anys 50 per unir Europa a través de la música i ara ens estem completament dividint, no? Com diguéssim, baralla, no?, entre països, per exemple, Portugal no ens ha donat cap vot, o França ens ha donat molt pocs. Això ha deixat en evidència països, per exemple, el Regne Unit fa 2 anys consecutius que rep 0 punts. Suïssa va rebre 0 punts. Humillar d'aquesta manera països o propostes crec que no acaba d'agradar a tothom, no? Llavors... està malalt el festival en aquests moments. Ja fa un temps que estem dient que les coses no van com haurien d'anar, que no parlem de les propostes musicals, que no sempre guanya el millor, i que cada cop és com més evident, no?, aquesta geopolítica al festival. Per això s'ha de replantejar, s'ha de tallar darrere el problema, i perquè si no el festival crec que li queden poques hores, li queden pocs anyets.
Clar, hi ha coses que, per exemple, no vam veure, però després per la xarxa sí que ho hem vist, que després hem vist que quan actuava Israel hi havia protestes entre el públic, vam sentir això. En canvi, a la televisió el so era molt net, no? Aquestes coses són les que, diguéssim, les que qüestionen una mica el que ha passat?
Sí, aquestes coses qüestionen el que ha passat. L'audiència demana que Israel no participi, en termes generals. Sempre hi ha gent que defensa la seva postura, no?
Però això, Carles, omissió... després a l'hora de veure els vots no es tradueix així.
No es tradueix així, i menys quan s'ha fet públic des de la televisió d'Israel i des del govern d'Israel que l'any passat van fer inversions per promoure el vot de la diàspora. No tenen sentit les xifres concretes, però sí que van dir que van fer un esforç perquè la seva proposta fos votada i fos reconeguda a Europa, no? Llavors, quan veus que un país tan flagrant fan aquestes campanyes perquè cada dia per escriure el seu propi relat desvirtua el programa i la competició en si, no? Deixa les cançons en un segon terme i això no agrada. A més, quan això la UER ho defensa posant aquests aplaudiments o no escoltant com la gent es queixa quan parla el portaveu d'Israel quan dona els vots o quan parla el productor executiu, encara desvirtua més i fa que hi hagi més distància o que creguis menys encara la neutralitat del concurs.
Carlos Sant Andrés, gràcies com sempre per acompanyar-nos. Descansa.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Bon dilluns.
David Badí, Ferran Espada, Pau Llong i Nacho Corredor. David.
Bé, l'Eurovisió jo crec que és una rèmora de l'època de la tele única i en blanc i negre, que és un format que sorprenentment ha anat sobrevivint i que té uns índexs d'audiència sorprenents. I realment doncs, és un fenomen televisiu sorprenent.
I és un espectacle televisiu, quan ho veus allò, que és increïble, realment. Sí, televisivament parlant.
Ara, musicalment... musicalment, diguéssim, si s'extingís, no li passaria res a la humanitat. Perquè, de fet, no crec que hi hagi cap cançó dels últims 25 anys d'Eurovisió que hagi tingut un èxit, diguéssim, social o per la qualitat o en les llistes de vendes, etc. Llavors, les polèmiques aquestes de com està muntat això a mi em sembla molt divertit. Jo he de dir que, diguéssim, si deia aquest analista de que el festival està malalt, terminal, amb tot això, jo seria partidari d'aplicar-li l'eutanàsia quan abans millor per la bona salut de tothom. No? Dit això, les polèmiques polítiques que hi ha al voltant d'això, doncs em semblen molt divertides, no? Perquè ja veureu com acabaran trobant una... Avui fa tres setmanes de que no sabem perquè es va haver-hi un apagón a tot l'estat espanyol, i ja veureu com aquestes dues polèmiques s'acabaran en algun moment entrellaçant perquè el món conspiranoic és així. Jo no sé què ha passat amb aquestes votacions, però sí que sé que barrejar política i música sempre és molt arriscat, que en aquest cas l'Estat espanyol i Televisió Espanyola doncs fan prova d'antisemitisme profund des de fa molt de temps i, a més, amb un mal estil tremendo, on una organització els demana doncs, que deixem aquestes coses a banda per beneficiar el món musical, per entendre's, l'escasme musical que hi ha allà dintre, i la Televisió Espanyola s'ho salta a les braves i fa una altra demostració d'antisemitisme com venen fent des de fa molt de temps. Dit això, jo no sé què ha passat en aquestes votacions, ja ens ho explicaran, però és certament curiós i la bufetada, com deia, que li hem donat en el govern, s'ha sentit des de Jerusalem d'una manera molt clara. I des d'un punt de vista musical, quan se sorprenen perquè Espanya queda sistemàticament tan malament i tan baix, i aquest és un exemple més d'aquestes ocasions, doncs, en fi, jo he de dir que no em sorprèn gens ni mica, perquè, clar, aquest tipus de... anar-li a buscar una virtut i un valor en aquesta cançó que s'ha presentat i tot això, doncs, em sembla un fet francament remarcable.
Ferran.
Bueno, primer, Eurovisió, primer de tot, és un programa de televisió i s'ha de reconèixer que... que s'ha sabut reinventar, vull dir, va tenir una situació molt delicada, fins i tot semblava que podia arribar a acabar desapareixent, i en canvi, en els últims anys, s'ha reinventat i ha tornat a agafar molta força. Els shares ho confirmen, vull dir, les audiències televisives són molt altes. Però el que sí que sobta és que sigui un programa de televisió suposadament musical, un concurs musical, en el que xoca... Vull dir, segurament és el concurs musical més... o el programa de televisió fins i tot més polititzat que existeix a Europa en l'actualitat, i en canvi té unes normatives i unes regles sobre el tema de la politització que són molt paradoxals. I finalment... Pues no es tracta de conspirar, no, David? Es tracta simplement... El Ricard preguntava, bueno, això com si fos una gran obra d'enginyeria. No, això ja se sap, el que no es difon. Però el que està demanant, el que se'n diu auditoria, que, jo és que no arriba al nivell d'auditoria, és simplement que les 120.000 votacions de l'Estat espanyol puguem saber... que no sé per què no es pot saber, no sé per què s'amaga, no sé per què no es difon. Aquestes 120.000 votacions, quants vots són per a cada país?
Es paga, no?, per votar?
Això ho desconec.
Sí, no, que s'envies un SMS i es paga.
Però les no n'estic segur, perquè les votacions es poden fer via internet, via SMS, hi ha diverses modalitats, no sé si es paguen totes. En qualsevol cas, es pagui o no es pagui, i és evident que en ple segle XXI i amb uns vots que són telemàtics, vull dir, avui la UR sap perfectament quines són les votacions, quins dels 120.000 vots dels vots espanyols, quins són per a cada país.
Perquè la hipòtesi de que la cançó d'Israel...
Jo no faig cap hipòtesi.
La hipòtesi,
David, que jo t'he escoltat amb molta atenció, la hipòtesi és que el vot d'Eurovisió popular està... profundament polititzat. Si no, no s'explicaria que en un país com Bèlgica, on no es va emetre, a Bèlgica, no es va... No, vull dir, no només l'Estat espanyol, a Bèlgica no es va emetre l'actuació d'Israel, en aquell moment va haver una actuació sindical que va forçar a la televisió belga a no emetre l'actuació d'Israel, també se li donés 12 punts. Caram, vol dir que la gent que va votar a Bèlgica
Potser vol dir que fer una alcaldada d'aquestes característiques, hi ha una censura d'aquestes característiques, crea un 45%, per exemple?
Potser vol dir que la gent vota sense tenir en compte el contingut musical. I això explica pues, que fa dos anys guanyés a Ucraïna, etcètera.
El vot es paga, efectivament, a 0,99 i pots fer 20 vots màxim per persona.
D'acord. Paga 20 vots.
Bueno, però en qualsevol cas, per què no podem saber el total dels vots com
on van a parar, qui vota, quantes vegades vota, etc. Pau.
A veure, Eurovisió sempre ha sigut política, no ha sigut mai música. Fins aquí l'acord amb el David. El principal patrocinador d'Eurovisió és una empresa israeliana que es diu Moroccan Oil, que és una cosa que estaria bé posar sobre la taula. Val? És per això que està sent tan difícil que Eurovisió prengui una decisió raonable, com va prendre en el cas de Rússia, la prengui amb Israel. I el que és un fet és que mentre estem parlant d'Eurovisió i estem parlant d'un show musical i una pallassada que efectivament té zero interès artístic i estètic, però sí que té seguiment popular i per tant pues, per això suposo que en parlem, doncs no estem parlant de que entre l'11 i el 17 de maig l'Israel va massacrar i va matar 500 persones a la Franja de Gaza, no estem parlant de que portem ja 52.000 persones assassinades a la guerra criminal i genocida d'Israel contra el criteri de Nacions Unides, no estem parlant de que portaven fins ahir 12 setmanes sense entrar alimentació a la Franja de Gaza i estan matant a la població de Ghana. Per això les Nacions Unides, no un pamflet d'esquerres, no una mena de pamflet antisemitista, com diu el David, que ja coneixem aquesta estratègia, no tots els que critiquem l'estat d'Israel, inclosos molts jueus a Catalunya, inclosos molts espanyols, tots són antisemitistes.
No, és veritat, això. Televisió espanyola sí que ho va fer.
D'acord. Televisió espanyola, que també, sincerament, t'ho comentava abans fora d'antena, he trobat a faltar una certa solidaritat amb els mitjans públics espanyols, perquè aquí es diu, els mitjans públics espanyols són la corretja de transmissió del senyor Pedro Sánchez perquè està intervenint... no sé, què et pensaries, Ricard, si, per exemple, un periodista com tu o del teu equip tingués una opinió, per exemple, crítica amb el genocidi d'Israel o amb la qüestió que fos, i algú fes brometa i digués que tu estàs parlant pel senyor Illa. Jo crec que tu no parles pel senyor Illa, perquè pertanys a una institució pública, que és una ràdio pública, i tens el teu criteri. Els periodistes de la Ràdio i Televisió Espanyola, amb el seu criteri, crec, immaculat, van fer unes declaracions, crec, polides i raonables, que estan alineades amb el dret internacional, amb les Nacions Unides, etc etc. Davant d'un exercici propagandístic, torno a dir, que està suportat econòmicament per diverses empreses patrocinadores israelianes, etc etc. Davant d'això, posar l'ull en que aquestes persones, són antisemites. No sé d'on treus, David, aquesta informació de que els periodistes de la Ràdio i Televisió Espanyola són antisemites.
Si m'ho deixes explicar.
Llavors, és també una mica, i acabo ara, sí, és una mica contradictori, i l'última cosa que dic, que suposo que no estarem d'acord i anirem conversant animadament, és curiós dir que és un xou i que no té importància política, o sigui, que no té importància musical i que s'hauria d'abolir, i a la vegada dir que la votació ha suposat un revés i una plantofada que s'ha sentit des de Jerusalem. La veritat és que si una té les dades, tant del CIS com del CEO, el 78% de la població espanyola està a favor del reconeixement de l'estat palestí. I en el CEO a Catalunya només un 6% de les posicions de la població catalana és partidària de l'estat d'Israel i de la seva política actual. Per tant, en realitat, la situació de minorització només faltaria davant del genocidi que està aplicant Israel a la Franja de Gaza és total. Per tant, qui està polititzant, evidentment, abans de que aquesta auditoria ens doni les dades, el resultat d'Eurovisió és clarament l'estat d'Israel, perquè ja hem vist diferents representants de l'administració israeliana, ambaixadors i cònsuls, cagant-se amb el senyor Pedro Sánchez, plantant-li tuits o fent el mateix que ha fet el senyor David Madiara, que és dir que el resultat és una mena de avala la política israeliana, no? O
sigui, no, això no ho he dit.
Si no ho és,
no ho he dit jo.
I la plantofada, què es deu?
No, home, la plantofada
dius
es deu,
que és una plantofada,
el senyor Pedro Sánchez fa, la setmana passada, un salt quàntic amb la seva escalada. És a dir, el problema d'Israel és un dels problemes més antics del món. Val? I té mil costats, i a més és una cosa que no és maca, i té mil episodis, ara estem amb un últim, però la simplificació, quan parles de l'estat d'Israel, em sembla que és bastant absurda, perquè és segurament el problema més antic i complex de la humanitat. I la setmana passada el president del govern va fer un salt quàntic amb una afirmació tremenda que converteix Israel en estat genocida.
Vale? És el que és, vale? Literalment.
No, no, tu pots pensar el que vulguis.
No, no, però no termes, ho penso jo, ho pensa el secretari general de Nacions Unides.
Que ho diguis tu té poca importància.
Que ho diguis tu també.
Ho digui el Pedro Sánchez, el president d'un estat, bueno, marca realment el que es planteja, el que representa...
A tu representa Nacions Unides o no? Eh? A tu representa Nacions Unides, a part del sionisme, aquest estat etnicista i racista,
no,
et representa Nacions Unides o no?
No, no
creus que és una institució...
Les Nacions Unides puc estar d'acord amb coses i coses que no, però en aquest cas concret, el Pedro Sánchez fa un salt...
Està alineat amb Nacions Unides.
No, fa un salt, sí, fa un salt amb tot això. I, al cap de setmana, hi ha un tema, hi ha un concurs musical, valoracions musicals a banda, on la televisió fa un, fa un acte de seguidisme.
Com li dius?
Deixa'm acabar. Un acte de seguidisme del que és un posicionament públic i demana que es suspengui la participació d'Israel i, en contra de les regles del mateix programa, quan comença el programa, posa un cartell...
Però les regles se les salta el propi programa, digués.
Un moment. Posa un cartell...
Ja, però és que és no, un cartell si no l'han esparregat vosaltres.
Manipular el vot per condicionar el vot popular amb tot això. Que és que això són els fets.
Bueno, on condemna els atacs d'Israel a Gaza.
A mi el que em sembla...
On condemna els atacs d'Israel a Gaza.
Vull dir, amb un programa musical de friquis, que és això, és normal fer una cartella inicial per dir, recordeu que
no és un programa
Israel
musical
és un estat genocida, no el voteu, perquè és el que vol dir aquest d'allò. Bueno,
és un programa de política.
Deixeu-me escoltar el Nacho Corredor. Nacho.
Competicions internacionals, totes les exhibicions culturals, amb menys o menys sofisticació, sempre estan condicionades per la política i la geopolítica. Des d'uns Jocs Olímpics a París, que se'n van fer moltes lectures polítiques, des de la Bienal de Venècia de l'any passat, on Israel no va participar perquè els artistes designats per Israel van renunciar a participar, o Eurovision, amb diferents nivells de sofisticació, amb diferents nivells, diguem-ne, de densitat cultural, però són i s'entenen en un context geopolític, i la demostració és que avui, en el fons, estem parlant d'allò que els que van mobilitzar-se perquè guanyés Israel i els que van boicotejar la seva participació volien que en parléssim, que és el conflicte Israel-Palestí. És evident, sempre ho ha estat, i si no, probablement Maciel no hagués guanyat Eurovisió a finals dels anys 60, quan hi havia una predisposició diplomàtica de la dictadura espanyola en aquell moment, doncs d'obrir-se al món. Això sempre ha estat així. Si volem aterrar en relació a Eurovisió en particular, doncs em sembla que totes les competicions que estan condicionades a la seva victòria per un sistema de votació on es pot votar múltiples vegades i el fet de que voti la gent no és un ciutadà un voto, que és el principi de la democràcia, sinó qui té capacitat de mobilitzar-se i pagar condiciona el resultat, doncs és evident que sempre aquest sistema ha estat esbiaixat. Escolta'm, va representar Espanya el Chiquili 4 justament pel mateix sistema, perquè, diguem-ne, el món del Buenafuente va voler trolejar Eurovisió i ho va aconseguir, perquè va mobilitzar prou gent que va voler en aquell moment enriure-se'n del festival. Això d'aquest cap de setmana ha estat un punt més seriós perquè parla d'un conflicte, parla d'una guerra i parla d'una situació geopolítica molt concreta, però és evident que Ucraïna no hagués guanyat fa uns anys si no fos pel conflicte i per la guerra i per la invasió de Rússia a Ucraïna, i és evident que si no hi hagués hagut el context que hi ha ara, no hi hagués guanyat Israel. Jo crec que això és un fil conductor que podríem compartir. Després està la derivada de fons, que és el que pretenen els qui s'han mobilitzat per votar Israel, i és els que pretenien els que estan denunciant el que està fent Israel, que se'n parli del conflicte israelo-palestí i dels paràmetres que hi ha en joc. Però són dues dimensions diferents i crec que, independentment de les divergències que hi hagin al segon camp, sobre aquesta passa en Orient Mitjà, en relació a lo primer, negar que és un instrument de visibilització d'un conflicte polític com ho són els Jocs Olímpics o com ho era la Bienal de l'any passat, on els artistes israelians van renunciar a participar i van exhibir cartells a la pròpia exposició de la Bienal dient per què renunciaven, doncs em penso que aquí sí que hi pot haver un consens.
A veure, tenim el ministre de Defensa, crec que en vaig parlar l'última vegada que vam parlar d'això, que és Yoav Galan, que ha anomenat a la gent que viu a Gaza animals humans. quan va anunciar el setge complet sobre la franja i va tallar l'accés a aliments, aigua i electricitat, cosa que ha passat durant 12 setmanes. A mi m'agradaria que la gent s'imaginés què significa tenir l'accés a l'alimentació i a l'aigua potable tallada durant 3 mesos. Que ara s'ha anunciat, a més, que aquest accés s'obrirà temporalment, però veurem com, perquè una altra cosa que ha manifestat Netanyahu obertament és la utilització, torno a dir, de la gana com a estratègia sistemàtica de guerra. Les víctimes d'aquesta estratègia no són Hamas. Les víctimes d'aquesta estratègia són les 2 milions de persones que sistemàticament s'han vist desplaçades del centre al nord, del nord al sud, i que han estat bombardejades cada vegada que s'han desplaçat. Els hospitals públics, totes les administracions de Nacions Unides... en el fons, és que no cal ni apel·lar a institucions del dret reconegut internacional, a la UNRWA, a la ONU, és que els propis governants d'Israel estan reconeixent obertament i tàcitament que el que estan fent és un genocidi. Alguna vegada citant paràgrafs bíblics, altres vegades, insisteixo, parlant de que els gazatins són rates o són animals humans, i en el fons...
Però quina és la manera, Pau, de denunciar això? És a dir, perquè, per exemple, en el cas del Sónar, no? Ara hi ha 70 artistes, bandes, sí, DJs internacionals que han dit que no participaran perquè consideren que s'ha de distanciar de les inversions del KKR, sí, en Israel. Però al final, un dels festivals millors que tenim a Barcelona, que és el Sónar, acabarà tenint unes conseqüències molt greus del que està passant.
Que els petin. Però els petin, o sigui, hi ha un inversor internacional israelià i moltíssima gent i bandes estan boicotejant la seva presència allà, també ho han fet els principals festivals.
Tu te'n dones compte que amb el que dius
vull acabar.
Reveles com un antisemita de primer grau. Un inversor israelià, tu saps qui és aquest inversor israelià?
A mi no
israelià,
em diguis antisemita.
No, tu saps qui és aquest inversor israelià?
A mi no em faltis el respecte,
aquest,
no em diguis antisemita.
Si aquest inversor ha matat algú,
mira,
noi, saps?
Noi, a mi no em diguis antisemita.
Oh,
d'acord?
Sí, home, diré-lo com que la gana.
A mi no em faltis el respecte, perquè el mínim que hem de tenir en aquesta tertúlia és una, sí, mica de respecte. Jo argumento coses, si no t'agraden, discuteix sobre
jo
les coses. No em qualifiquis a mi.
Tu quan dius que un inversor del qual no saps absolutament res...
Moment,
del qual no saps absolutament res...
A mi m'agradaria tallar.
I estàs elevant en una categoria, que et fas el que fas.
Acaba, Pau, i repartim.
Molt bé. Vinga. Criticar l'estat d'Israel no és criticar...
És legítim, absolutament.
Em pots deixar acabar?
Sí.
Acaba.
D'acord? Perquè aquí tu i jo som iguals. Aquí no tens,
acaba,
aquí no tens tancs, ni pots,
acaba,
ni pots acabar amb una... D'acord. Llavors calla. I no, em diguis si acabo o no acabo. Acabo si em dóna la gana a mi. Sigues una mica més respectuós.
Doncs no acabis.
Sigues una mica més respectuós,
no,
i calla.
No acabis.
D'acord? Molt bé. Israel no són els jueus. Hi ha milions de persones jueves arreu del món que estan escandalitzades amb el genocidi que està practicant Israel contra Gaza i contra Cisjordània. La guerra d'Israel no és una guerra contra Hamas, perquè han mort més de 1.000 persones a Cisjordània. Les persones àrabs que tenen menys drets que els jueus a Israel, és a dir, a la Palestina del 48, que és la Palestina del 48, demostren que l'estat jueu israelià que tu defenses és un estat etnicista i racista. I els que estem en contra d'Israel no tenim res en contra dels jueus. Per això et dic que no siguis irrespectuós. Jo no sóc antisemita, sóc profundament antiracista. Tinc unes conviccions morals profundament antiracistes, a diferència de les que té el senyor Netanyahu quan parla d'animals humans per parlar de persones que viuen a la franja de Gaza. I efectivament, Ricard, tornant a l'exemple que posaves, hi està havent un moviment, en aquest cas de la cultura, que està juntant a moltíssimes bandes que estan dient que boicotejaran, bandes de primer nivell a nivell internacional, tots els festivals on participi aquest fons israelià, i això està generant molt debat en el marc de la indústria catalana i de la indústria musical. Bueno, així és com ha començat sempre els moviments de desobediència civil per lluitar contra règims, com va ser l'apartheid sud-africà, que és el que més s'assembla a l'estat d'Israel, i gràcies a aquest tipus de moviments es mouen les coses. Per tant, en el fons, deixem de parlar d'Eurovisió com si fos una mena de certamen, jo què sé, neutre i escèptic i que no té a veure amb la situació política. A mi m'estranya moltíssim que una població com l'espanyola, senzillament dic, això no tinc proves, sincerament, m'és igual a Eurovisió. Ja es farà aquesta auditoria, es veurà, m'estranya moltíssim que una població com l'espanyola voti majoritàriament a un estat com l'estat d'Israel, perquè això, efectivament, no és una votació musical, sinó que és política. Però insisteixo, a mi
sí,
m'agradaria que...
Al final, Paul, l'efecte que té és tenir un efecte de lobby, perquè t'està pressionant molt, diguéssim, per tu prendre una decisió, tant una banda com l'altra, diguéssim. És a dir...
No t'entenc.
Que al final la pressió que s'exerceix ja no és de desobediència civil. És que si no renuncies a participar d'aquest festival, o al revés...
No ho facis,
si
no passa res.
A veure, però...
Moltes vegades, acabo. Moltes vegades, quan...
No acaba mai, no.
Sí, no, ara acaba,
vale.
Acaba.
Si no, no contesto.
No, no, acaba.
Alguns encara gairebé no han parlat.
No, ara us deixo parlar, ja us deixo parlar. Un moment, Pau.
No, moltes vegades mirem al segle passat i ens preguntem què és el que feia la població alemanya, i és una pregunta que ens hem fet moltes vegades i que molts professors ben intencionats de filosofia i d'història ens han fet fer als instituts i a les universitats, és què feia la població alemanya quan s'estava exterminant bona part de la població alemanya perquè eren jueus. Com és possible que la gent mirés cap a una altra banda, no? Hannah Arendt, d'alguna manera, escriu al voltant d'aquest tema. D'on estava mirant la població? Bueno, doncs, segurament d'aquí 20 o 30 anys, algú es girarà i mirarà enrere i dirà on estava la gent mentre estaven exterminant el poble palestí. I alguna gent dirà, mira, doncs hi havia bandes que estaven deixant d'anar a concerts i renunciant a part de les seves rendes per fer boicot a aquest estat d'Israel, que ara mateix és un estat d'apartheid i genocida.
Ferran.
Sí, a veure, primer sobre la participació o no participació. A veure, si fos un concurs musical seria una cosa, Eurovisió és un certamen profundament nacionalista. D'entrada, participar, no pot participar qui vulgui. És un club privat d'estats. O sigui, o tens un estat o no hi participes. I això ho sabem molt bé els catalans, que tenim una televisió potentíssima, molt més potent que algunes de les que participen en Eurovisió, i no hi pot participar. I tenim una televisió andorrana que no ha passat mai de les semifinals, i bueno, està jo el cap de setmana revisant l'actuació de Gisela, o de, crec que es deia Marta Rovira, i evidentment tenia un nivell musical molt superior al que hem pogut veure en moltes edicions d'Eurovisió. Per tant, bueno, és que la politització ja és inherent en la fundació d'Eurovisió. És un concurs musical profundament nacionalista. A partir d'aquí, òbviament, si afegeixes una votació popular, pues, la politització és absoluta. A veure, jo no entraré en el tema de fons que discutien el David i el Pau, tot i que aquesta setmana passada estava preparant una entrevista amb Jordi Armadans, un politòleg que recomano que es llegeixi molt, no? En què parlàvem de la responsabilitat dels mitjans de comunicació i dels analistes, no? en com s'estan projectant determinades coses a Europa últimament, especialment l'onada armamentística, no? La simplicitat amb què s'afronten els conflictes. Tots els conflictes són complexos. Fèiem una mica de broma, no? Simplicitat absoluta, menys quan arribem al cas d'Israel i Palestina. Bueno, en el cas de Palestina, el conflicte és molt complex, i la simplicitat, en canvi, amb què es tracta el conflicte de Rússia i Ucraïna, és absoluta. Escolta, tots els conflictes són complexos i tenen unes arrels en la història i en el temps profundes. No crec que sigui el moment d'anar repassant, però tots, no només el d'Israel i Palestina. I el que jutgem és jutgem les conseqüències actuals, el que està passant en aquests moments en els mitjans de comunicació com a analistes. S'ha d'intentar fer sense simplicitat, com deia Jordi Armand, sí, però les conseqüències hi són, perquè exactament igual que hi ha una complexitat sobre l'ascens del nazisme durant els primers anys del segle XX i tot el que va comportar a Alemanya posteriorment, i és evident que hi ha unes raons que fins i tot són explicatives de perquè i ara no em fotré el rotllo del procés inflacionista, de les conseqüències dels tractats de la Primera Guerra Mundial, etc. Però exactament igual que hi ha unes explicacions pel que va passar, això no justifica de cap manera les barbaritats que van cometre els nazis, els camps de concentració i els milions d'assassinats que van haver. De cap de les maneres ho pot justificar. Una cosa són les explicacions que es puguin donar i les complexitats que tenen els conflictes, i una altra cosa, Això és molt diferent. I el que està passant a Palestina és evident que d'entrada és una neteja ètnica considerable o un intent de neteja ètnica, perquè el que es vol fer sense cap mena de dubte és fer fora de territori palestí absolutament a tota la població palestina. Això no comença ara, comença amb la primera guerra fundacional d'Israel, en què ja hi ha gairebé 1 milió de palestins que han de marxar i no poden tornar. Vull dir, no poden tornar de cap manera a casa seva. No a casa seva, ni a casa seva, ni a cap altre territori palestí sota jurisdicció de l'Autoritat Nacional Palestina. Per tant, d'això se'n diu neteja ètnica. Treure la població autòctona d'un territori és neteja ètnica. I les massacres, jo no les avaluaré, això ja ho faran els tribunals internacionals, per això hi ha el TPI, que té les ordres de detenció que té fixades, sobre si és genocidi, no és genocidi, qualsevol altra cosa. Però, evidentment, hi ha unes massacres absolutament intolerables en la Franja de Gaza i en altres territoris palestins, perquè se'n parla poc del que passa a Cisjordània.
Nacho i David. Nacho.
Sí, bueno, l'evidència de que la mobilització que hi ha hagut ha tingut un efecte és la conversa que estem tenint, i una conversa que s'allargarà perquè en principi entenc que el guanyador del festival és qui acull la següent competició. i per tant entenc que la propera competició serà a Israel i això farà girar la conversa.
Ha estat segona, guanyat, seria Àustria, seria Àustria. Sí, sí, sí.
Val, doncs aleshores això queda descartat, bé, per veure el meu, diguem-ne, la meva connexió amb el festival, però l'intent en tot cas ha estat guanyar la competició per poder organitzar i moure la conversa pública cap a on cap a Israel. Això és evident i jo crec que tampoc cal donar-li més voltes. El conflicte en si mateix forma part de la conversa pública internacional, probablement molt condicionada per la capacitat, bueno, per la història del segle XX, en primer lloc, si algun dels estats, i no només l'Alemanya nazi, les seves actuacions en relació als jueus hagués estat diferent, doncs avui també les opinions del món públic occidental i les empaties o no serien diferents. Escolta, amb els anys 30 els Estats Units també miraven cap a un altre costat mentre ja començaven els nazis a organitzar o anticipar el que després finalment va ser el que van anomenar la solució final. Tothom va mirar cap a un altre costat i això avui fa que probablement un dels països que amb més silencis en relació al que està passant a l'Orient Mitjà, sigui concretament l'Alemanya, i això doncs, té conseqüències en el terreny de l'opinió pública que avui genera. Si parlem en particular del concurs d'Eurovisió, home, jo entenc des de la lògica del propi naming del festival, que és Eurovisió, que té més sentit que Rússia hi sigui, que forma part d'Europa, ni que sigui geogràficament una part, que ho sigui un país de l'Orient Mitjà. Això és fàctic. I que, per tant, el fet de que aquest concurs, que es diu Eurovisió, estigui participat per tot tipus d'estat, fins i tot Turquia, geogràficament és més europeu, té unes derivades que, evidentment, són polítiques i només es poden explicar des de la lògica política. I que assumim, com passa, per cert, en molts concursos, amb els reality shows en particular, que el concepte de democràcia d'un ciutadà un vot és anàlog als sistemes de votacions de qualsevol d'aquestes competicions. Home, és una broma, perquè si pots votar 20 vegades i pagar 99 cèntims, és a dir, si tens 20 euros i tens un motiu pel qual votar en un festival, és evident que hi ha una distorsió d'inici de quin és el funcionament del propi festival. I l'altra derivada és Radio Televisió Espanyola. L'equip directiu de Radio Televisió Espanyola ve de Telemadrid, de l'època del Partit Popular. Per tant, tota consideració automàtica de dir que la cúpula de Radio Televisió Espanyola és sanchista, doncs és, en fi, una simplificació del que està passant en aquella casa. Fins i tot et diré més, la persona, la portaveu d'Eurovisió Espanya, Maria Izaguirre, era l'editora d'informatius de Televisió Espanyola a l'època del Partit Popular. Per tant, tot aquest debat que està havent-hi, ja si sortim de la lògica Barcelona, de la lògica Catalunya, en relació a que Radio Televisió Espanyola està al servei del sanchisme, i en particular que en aquest tema hi ha hagut una indicació directa, clara, evident, de la presidència del govern, és fins i tot no saber qui són els actors que estan articulant això. Eurovisió avui a Espanya es manté fonamentalment perquè hi ha un grup molt mobilitzat de persones autodenominades eurofans que tenen uns biaixos, que tenen una forma d'interpretació del món i que són les que han condicionat, sens dubte, que Radio Televisió Espanyola hagi pres una decisió o una altra en un certamen musical que és evident que té una derivada política i que evidencia, sens dubte, la conversa que avui estem tenint.
Però és que, a més, vull dir, si ens separem una mica del tema del conflicte d'Israel i Palestina, vull dir, jo crec que el tema de fons del que estem parlant d'Eurovisió és com la gestió de la no politització acaba sent la major politització i un atac moltes vegades a la vulneració de la llibertat d'expressió per marxar del cas d'Israel. El que no pot ser és que en determinats fòrums com Eurovisió, però també com la suposada no politització de l'esport, portar una estelada a un camp de futbol sigui una politització absoluta amb repressió de les organitzacions federatives i fins i tot persecució policial i requisa d'aquesta bandera, i en canvi entrar en una bandera espanyola no. O, per exemple, en el cas en el cas que ens ocupa d'Israel i Palestina, que anar al Palau Blaugrana quan ve el Maccabi portar una bandera israeliana no és politització, però portar una bandera palestina sí. Hi ha hagut protestes de les grades d'animació en relació a com es retiren, com es requisen i com se supervisa cada vegada que ve el Maccabi la simbologia que porten les grades d'animació. Això és vulneració de la llibertat d'expressió més absoluta. A més, amb la hipocresia de que es fa sota la suposada actuació de no politització. Com es gestiona aquesta no politització? És una politització absoluta. Sempre la no politització, sempre són els altres.
David.
Mira, la guerra sempre és una cosa lletja, repugnant, que incomoda a tot arreu, de totes formes, i siguin quins siguin els contrincants.
Fins aquí d'acord.
Per tant, no d'allò. En el cas d'Eurovisió, jo només he de dir doncs, que en l'episodi aquest Espanya ha fet un ridícul estrepitós, ha fet un seguiment d'un posicionament antisemita, li ha sortit el tiro per la culata, doncs mira, què hi farem? Però sobre el fons de la qüestió, perquè al final aquí el que es tracta és el fons de la qüestió. Per què? És a dir, aquest és el conflicte més antic de la història. És un conflicte que comença amb la divisió dins el judaïsme contra l'imperi romà, que genera el naixement del cristianisme, que modela el que és Occident, és un dels vectors que modela Occident, i que en la seva fase moderna, arranca d'un país creat pels refugiats i supervivents de l'Holocaust que es produeix a Europa,
però, però David, 3 segles més d'antiguitat doncs justifiquen les massacres.
Deixa'm acabar. Comença perquè creen un estat, uns pocs centenars de milers de persones que venien de ser assassinats, gasejats per Europa. I que s'assumaven els pogroms que passaven a l'Europa de res, i que s'assumava l'expulsió dels jueus que es va fer a Espanya el 1492, i que s'assumava a tota una història negra d'Europa d'una gent que han adoptat una mentalitat de supervivents. I van i creen un país envoltat de 800 milions de persones que tenen com a voluntat manifesta i que fan tot el possible per exterminar-los. Sí, vale? Aquí el dèbil...
Un moment.
En la seva fase moderna arrenca d'aquí. En la seva fase immediata, arrenca, perquè jo sóc partidari, perquè tots sabem que l'única solució serà un dia de convivència dels dos estats. Això jo crec que tothom que és civilitzat sap que la solució ha d'acabar d'així. Però hi ha un problema, que un d'aquests possibles estats, i la fase moderna comença per això, està governada per un grup integrista terrorista que es diu Hamas, que ha pres que no hi ha ni democràcia ni és de res, és Hamas, que ataca Israel, genera una massacre i genera una guerra que a més està guiada des de fora, perquè són uns simples peons de l'Iran. Vale, això és el que està passant en la fase moderna d'avui en dia. Doncs, aquest és el context,
més està passant allà.
Aquest és el context on hi ha aquesta polèmica. Llavors, senzillament, que el president d'un estat digui això és un estat genocida, enfront de tota aquesta història que hi ha darrere, i aquesta complexitat enorme que hi ha darrere, i que els tontos de la fava de Televisió Espanyola vulguin fer aquesta pancarta per d'allò, doncs, a mi em sembla, doncs, què vols que et digui? Idiota, d'estúpids i d'ignorants.
Pau, breument, que ets acabat d'anar a publicitat.
A veure, és una mica cansat el marc de debat, no? O sigui, el marc de debat és que hem de discutir que no és antisemita tot el que critica l'estat d'Israel, torno a dir. El marc de debat, un segon, és que en realitat hi està havent uns genocidis, que no és qüestionable. És l'extermini intencional, sistemàtic i deliberat d'un poble, un grup ètnic, racial o nacional. I això, estem perdent temps d'aquesta tertúlia discutint si el que hi ha és un genocidi o no hi ha un genocidi. Quan en realitat hauríem d'estar parlant de com ens mobilitzem i afrontem aquest genocidi, com aconseguim que s'aturi aquesta massacre, i, a més, alguns... també bona part de la societat civil palestina durant molts anys i dècades han defensat no només la solució de dos estats, sinó també la solució d'un estat multiètnic i laic. Perquè tota aquesta narrativa que d'alguna manera construeix el David, de persones que integren l'estat d'Israel, que només són persones perseguides, és a dir, hi ha moltíssima gent...
Tu saps que hi ha partits palestins que estan a dins del Parlament israelià, ho saps?
Jo conec moltíssimes coses de Palestina, he estat allà un mes de brigada, conec moltíssim...
No, d'Israel.
D'Israel, de la Palestina del 48.
Saps que hi ha una representació parlamentària palestina en el...
Sí, ho saps? Sí, ho sé. Ah. Què vols dir amb això? això?
No, no, que, senzillament, vale. Que allò és una democràcia i l'altre no.
D'acord.
T'agradarà o no t'agradarà?
Això ho discuteixen, molts israelians.
Vincular la lluita del poble palestí per la seva sobirania a Hamas és absurd i és anacrònic. Qualsevol persona que tingui una mica de cultura sap que això és una manipulació ideològica, David. Okay. Perquè Hamas no existia als anys 70, ni als anys 60, ni als anys 80. No existia durant la primera Nakba. No existia quan tots aquests suposats... que només eren perseguits des del teu punt de vista. Hi ha moltíssimes persones perseguides, jueves, que repudien el que està passant avui en dia a Gaza, perquè precisament consideren que s'està fent amb els gazatins i amb la gent que viu a Cisjordània el mateix que van fer amb els seus avantpassats. Finkelstein, moltíssimes persones jueves, de comunitats jueves que viuen a Nova York, a Europa, etc., diuen, a mi no em representa Israel, perquè Israel està fent exactament el mateix amb els palestins que el que van fer amb els meus avantpassats.
Això és una polèmica equilibrada.
Per tant, això és una polèmica...
equilibrada. Sí.
Llavors,
en una democràcia hi ha això... diferents maneres de veure les coses. El que no hi és a l'altra banda.
No, però hi ha una qüestió, que és el que estava intentant discutir al principi de l'intervenció, que és que hi ha veritats objectives i coses que no es poden qüestionar i coses que sí. Llavors, vosaltres construïu un discurs, i quan dic vosaltres, dic els sionistes catalans, que té a veure amb mentides, com també ha demostrat Ilian Paper amb el seu llibre de les 10 mentides sobre Israel. O sigui, Israel era una terra deshabitada abans que arribés Israel, no? Per tant, negueu la Nakba, negueu que hi hagi persones, malgrat les resolucions de Nacions Unides, etc etc, que se'ls nega el retorn a casa seva, que hi haguessin centenars de milers de persones que van ser expulsades militarment.
De veritat, quina tonteria dius?
Acaba, sisplau.
Tu saps que hi havia una cosa que es deia Judea abans de 700 anys abans que existís l'islam?
Pots discutir sense faltar el respecte o no?
No, és que de veritat, és que a vegades dieu unes coses que...
Sí, jo m'aguanto amb les coses que dius tu, però intento no qualificar-te, intento ser més respectuós. Les altres mentides són que els palestins van abandonar les seves terres voluntàriament el 48, que Israel era un petit estat amenaçat pels seus veïns, com veiem segueix sent aquesta cantarella la que reprodueix el David Madí, que Israel és una democràcia modèlica, quan insisteixo, ha desobeït fins a 22 vegades resolucions de Nacions Unides pel dret a retorn dels refugiats. O sigui, és una potència ètnica, etnicista i colonial que està generant fronts bèl·lics amb tots els seus veïns i que vosaltres seguiu defensant-los com si fossin una mena de democràcia modèlica a l'Orient Mitjà. Finalment, la mentida fundacional de que és una baralla entre dos bandos iguals i que Israel no és el botxí, sinó que és la víctima, quan és l'Estat que està finançat i armat per Occident i especialment pels Estats Units, i és una potència nuclear. Qui davant de les imatges que estem veient de nens morint-se de gana, aixecant una cassola demanant una mica de sopa, pot mantenir que aquestes persones són butxines i que és l'Estat d'Israel que és una víctima? Només una persona que té la brújula moral completament espatllada.
8 minuts seran les 10. Hem de canviar de tema. Hem de parlar de la nova política de Junts en clau municipal. Això també generarà debat. Per tant, tranquil, Ferran, que tindràs ocasió de seguir generant, de seguir generant debat. En concret, sobre l'enduriment en les condicions del padró. Per exemple, negar-lo a qui ocupi un habitatge.
Hem d'enviar un missatge que aquells que produeixin situacions d'un acte il·legal no poden tenir com a premi el padró. S'ha d'enviar un missatge molt clar, perquè si no... les màfies es fan amos de la situació. I per això nosaltres hem de ser molt rigorosos. No podem convertir un acte legal en un premi.
Això deia fa 10 dies Jordi Turull en la convenció municipalista del partit, que va aprovar un text per unificar criteris i evitar el frau en l'empadronament. D'aquí a 3 minuts ho comentem en tertúlia amb David Madí, Ferran Espada, Pau Llong i Nacho Corredor.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El matí de Catalunya Ràdio.
Atenció, culer! El retorn a l'Spotify Camp Nou serà molt aviat. Ara és el moment d'assegurar-te que a la nova llar blaugrana podràs tenir una exclusiva experiència a Barça gaudint de les localitats més prèmium. Entra a fcbarcelona.com/VIP i reserva seient VIP per tota la temporada a partir de 5.500 euros.
Catalunya Ràdio.
Si et falta una mica en vaixell per navegar per cales amb un mojito a la mà... aquest estiu a Transpet som el teu amic en vaixell. Viatja a les Balears amb fins un 40% de descompte.
15 a 40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
Senyora rentadora.
Digui'm, digui'm, digui'm.
Què fa?
Jo res.
Se'n riu de mi?
Mai.
Crec que està fent servir el mode eco.
Clar, així estalvia un 33%.
Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
La bellesa sempre ens ha inspirat. En els paisatges del Mediterrani, les platges de les illes gregues o les ciutats del nord d'Europa. Aquest estiu fes un creuer en família amb vols o embarcament a Barcelona i begudes incloses des de 893 euros. Reserva msccruceros.es. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Mama!
Ei, avi!
Cris!
Tots tenim algú que ens mou i per qui ho donem tot. A Ibercaja, ens mouen les persones. Per això reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. A través dels nostres accionistes. Quatre fundacions que duen a terme projectes socials, educatius, científics i mediambientals que ens beneficien a tots. Hi ha raons que ens mouen més que els diners. Les persones. Ibercaja. Ens mous tu.
Si estàs escoltant això, i és perquè ja ets part del joc, t'explico les regles. Mentir, enganyar i trair.
Ara mateix, la confiança en vosaltres és zero.
Aconseguiràs desemmascarar els sabotejadors o a tu també te la colaran? La jugada de Maquiavel.
Nous capítols disponibles a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb uns col·laboradors que s'hi troben com a casa.
Ve la meva sogra.
Ens hauràs d'estar amb ella a casa.
Que de vegades no troben les paraules exactes.
Ens hauria de dir un neuro no sé què, neuro algo, no?
I que fins i tot destapen informacions desconegudes.
Busca Google, Padel, aplicació per lligar, 25 aplicacions amb fotografia. És com en Tinder.
Un programa que també fa preguntes d'un altre planeta.
No feu cap menú especial per aquell dia, allò menú marcià?
No hi ha cap menú d'aliens.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès.
Benvinguda, Agnès Marquès.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
De dilluns a divendres, a les dues, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I mentrestant, els economistes reclamen...
Es permetrà que hotels i altres negocis...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el principal...
I a les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
La informació d'una altra manera.
Tot plegat acabat parlant sobre gallines.
Uau. Aquesta enormitat de la realitat del món.
Aquesta ho agafar-vos en aquest cas i fer-li química.
I anar-lo passejant.
No li toca ara.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Tertúlies amb aquest bon rotllo.
De dues del migdia a quatre de la tarda. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Nova política de Junts en clau municipal, en concret sobre l'enduriment de les condicions del padró. Per exemple, negar-lo a qui ocupi un habitatge. Això és el que deia abans, ho sentia amb Jordi Turull en la convenció municipalista del partit, que va aprovar un text per unificar criteris i evitar el frau en aquest empadronament. Pol Foradada.
Sí, el document parla d'un recull de bones pràctiques i posa com a exemples municipis com Sant Vicenç de Castellet, Martorell o Figueres, com ajuntaments que ja fa mesos que han pres mesures en aquest sentit. Per exemple, escoltem Xavier Fonollosas, alcalde de Martorell.
De Martorell? En parlem absolutament a tothom que té un títol habilitant, és a dir, contracte d'arrendament, escriptures, autorització del propietari. El que no fem a Martorell és empadronar persones que ocupen il·legalment un habitatge, perquè entenem que l'ocupació il·legal d'un habitatge és un delicte tipificat en el Codi Penal i, per tant, de la comissió d'un delicte no en poden néixer drets.
El cas és que, segons la llei, es poden empadronar, poden demanar l'empadronament al seu municipi, les persones que visquin a Catalunya i diem viure en un sentit, en un concepte ampli. Vol dir, encara que no es tingui un domicili fix, encara que es visqui, per exemple, en una barraca, en una cova o en una caravana. Més enllà de vetar el padró a ocupes, altres municipis de Junts també plantegen no empadronar, per exemple, qui visqui en equipaments municipals o al mateix espai públic. Josep Maria Vallès és alcalde de Sant Cugat.
El que no podem permetre és emparar situacions fraudulentes d'empadronament. Els pisos pastera, les ocupacions, els empadronaments en cadena o els empadronaments en domicilis ficticis per obtenir serveis socials són pràctiques que no són tolerables.
El que recull aquest document de Junts, aprovat ara fa 10 dies, és que la potestat d'empadronar és dels municipis que sí tenen un cert marge per posar condicions com, per exemple, el que estem dient, tenir un habitatge, tenir un contracte de lloguer o tenir permís del propietari per viure on s'està vivint. Estar empadronat és important perquè després és el que t'obre les portes a tenir accés a l'educació, a la sanitat o a serveis socials que ofereix l'Ajuntament de Torn.
I un dels municipis que fa temps que és notícia per polítiques similars és Figueres. El seu alcalde és el Jordi Masquef. Alcalde, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Quines són les condicions d'habitatge que ha de complir una persona per poder accedir al seu padró?
Bueno, el títol habilitant que acrediti que tu realment vius en allà. És el que exigim nosaltres en els nostres serveis a l'OMAC, d'atenció al ciutadà.
Des de quan s'aplica?
No, aquesta norma s'aplica des de fa molt de temps. L'únic és que ara aquí estem parlant d'aquelles situacions en les quals no estem ni en el blanc ni en el negre, sinó que estem en el gris, amb aquestes situacions d'ocupacions de les quals parlaven els companys alcaldes. en respecte dels quals estic totalment d'acord, sobretot el senyor Fonollosa, que ho especifica dient, escolti, això és un delicte lleu d'usurpació de l'immoble, i per tant qualsevol de la comissió d'un delicte no se'n poden derivar drets, i per tant el que nosaltres com a alcaldes i amb els recursos limitats que tenim, perquè m'agradaria que la gent empatitzés amb els municipis que sempre estan infradotats, és doncs això, que amb els recursos que tenim doncs a vegades no podem fer fronts a determinades demandes. Ho fem i tenim serveis de sensellarisme i per tant a la gent més vulnerable i donem resposta. L'únic és que nosaltres el que demanem és que les demandes de la gent es canalitzin per els canals que l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans, perquè si comencem a ocupar, doncs això es convertirà en la llei de la selva.
Clar, aquí tenim una llei que diu que no cal tenir un domicili fix per accedir al padró, i el que vostès diuen és que una persona que ocupa un habitatge no